És la una del migdia.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
L'Aula de Cultura Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca del Penedès acull del 12 de desembre al 8 de febrer l'exposició Cartells d'artista, grans noms, obra gràfica del Museu de Montserrat, una mostra que és fruit del conveni de col·laboració entre l'Abadia de Montserrat i la Fundació Pinae. El cartellisme és un gènere d'obra gràfica que té un llenguatge propi incisiu, directe, de comunicació vigorosa, apte per la publicitat comercial, però també per la comunicació d'idees i ideals de caràcter social. Molts grans artistes moderns i contemporanis no han dubtat a adoptar aquest llenguatge popular i públic en funció de temes i institucions que van estimar. La col·lecció de cartells d'artista de l'Abadia de Montserrat és nombrosa i té dos orígens ben diversos. Uns han estat regalats pels artistes com a senyal d'amistat i de col·laboració a Montserrat, d'altres són fruit de diverses donacions de col·leccionistes. Per aquesta exposició, el Museu de Montserrat ha triat preferentment els 20 cartells de Pablo Picasso, 15 dels quals pertanyen a la sèrie Vallaurís, que fan referència a la cursa de braus i a l'exposició anual que Picasso organitzava per als seus amics i col·leccionistes en aquesta població de la Costa Blava francesa. L'arquitecte Xavier Busquets Sindreu, que hi assistia sistemàticament, comprava el cartell i se'l feia dedicar per Picasso, amb el qual tenia una bona amistat. També cal esmentar els 5 cartells de l'equatorià Osvaldo Guayasamín, amic de Busquets i també de Montserrat, que són un exponent de la lluita contra les dictadures sud-americanes dels anys 70. Completen la sèrie de 31 cartells els de Jean Cocteau, Dalí, Antoni Clavé, Hans Hartung i Tàpies, que evidencien les preocupacions i l'art dels seus autors. L'exposició Cartells d'artista, grans noms, obra gràfica del Museu de Montserrat, es pot visitar fins al 8 de febrer de 2015 a l'Aula de Cultura Fòrum Balaguer de Vilafranca del Penedès.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Cada dia al dematí canta el gall quiquiriquí.
Diumenge 14 de desembre, Mainassons, a les 12 i a 6:15 de la tarda, al Casino de l'Aliança del Poblenou. 7 músics en directe i 3 cantants amb cançons populars catalanes infantils i les versions amb ritmes moderns. Els nens i les nenes del públic els ensenyarem els instruments. Podran aprendre com es diuen, com sonen. Més informació al 93 225 28 14 i a casinoalianca.com. amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Cada dia al dematí canta el gall quiquiriquí.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. El rebesavi deia que el secret dels embotits Obac era el clima d'Organyà. El besavi, les tècniques tradicionals de pagès. L'avi, la curació lenta i sense presses. El meu pare, la selecció de les carns. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. I jo, en realitat, crec que el millor és mantenir viu el seu llegat. Embotits Obac, l'autèntic embotit de muntanya. Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules. És la figura i el talent de l'escriptor. Cada diumenge a 1:15 del migdia, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista els escriptors més reconeguts. Accent, cada diumenge a 1:15 del migdia, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del camp a taula. En aquestes dates, molta gent ja està pensant en les festes nadalenques, que evidentment van associades, entre altres temes, al menjar i a la gastronomia. Com ja hem assenyalat en anteriors espais, recomanem a la gent que ja vagin comprant la carn i el peix que vagin a consumir, per una qüestió de preu, però també de que puguin adquirir el que tenen previst cuinar. Després, a darrera hora, sempre les coses es buiden. Des del camp a taula volem fer país i recomanar als nostres oients que comprin productes de casa nostra i, si són ecològics i de proximitat, molt millor. Tenim uns petits grans productors que treballen amb qualitat i que esperen poder vendre el màxim possible. No hem de menysprear ningú, però com el de casa, no hi ha res.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció de l'entrevista parlarem avui d'alimentació animal. I ho farem amb l'Isabel Marginet, que és la directora de l'Associació Catalana de Fabricants de Pinso, l'ASFAC. Bon dia, senyora Marginet.
Hola,
bon dia.
Benvinguda
al nostre espai.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Veig que veiem ganes de parlar ja. Jo us anava a donar la benvinguda i ja hem entrat. Quin és l'escenari actual dels preus de les matèries primeres per a la fabricació de pinsos?
Caldria recordar que els mercats de primeres matèries continuen estant caracteritzats per una important volatilitat, no? Que de fet ja és una tònica prou habitual en el comportament dels últims anys de les cotitzacions de les matèries primeres. Llavors també caldria tenir en compte que en els últims anys, l'evolució de les cotitzacions ha passat a ser una qüestió multifactorial, no? En el sentit que ja no només depèn del que serien els pròpiament dits, no? Indicadors fonamentals, sinó que també intervenen factors aliens, el que serien les pròpies dades de produccions, estocatges, etc., no? O simplement també del que seria l'evolució d'una determinada collita en un territori concret, o també de les situacions meteorològiques del moment. Per tant, en aquest sentit, el que és caldria destacar que es continuen, evidentment, estan influenciats per d'altres, una sèrie de factors diferents a aquests indicadors fonamentals. I a títol d'exemple, situacions que poden indicar que realment és una qüestió multifactorial, per exemple, ens hem trobat sovint que des d'un país s'ha decidit procedir al tancament del que són les seves fronteres a l'exportació d'un determinat cereal per assegurar doncs, el proveïment del seu mercat intern. I això, lògicament, doncs, ha generat una sèrie de tensions en els mercats internacionals. I també doncs, un altre exemple doncs, prou comú és que un determinat doncs, fons d'inversió doncs, decideixi en un determinat moment doncs, apostar doncs, per la negociació doncs, en matèries primeres doncs, destinades a l'alimentació. No? Per tant, en general, l'escenari doncs, continua sent doncs, prou complex en aquest sentit.
Perquè ens ha explicat, i si jo ho he entès bé, sembla que sigui una mica com la bossa, o sigui, quan Wall Street i d'això que puja i baixa també, que és molt volàtil,
a
decisions
externes.
L'altre dia l'IBEX va baixar un 2% per unes declaracions que va fer un senyor concret o d'això, no? I veig, bueno, em sembla que hi ha la bossa de Chicago, que és la que marca a nivell mundial a les matèries primeres, i, per tant, el funcionament pel que veig és molt similar o que hi ha molts agents. O sigui, el mercat és molt, molt fràgil, no? Volàtil.
És molt sensible a dades externes, doncs, el que podrien ser pròpiament, doncs, com igual doncs, fa molts i molts anys, no? Doncs de produccions, d'estocatge, d'evolució doncs, de condicions meteorològiques, sinó que hi ha una sèrie de factors externs, el que seria la pròpia dinàmica doncs, d'un mercat, com si diguéssim, agrícola, no?
I l'evolució els darrers 6 mesos, quina ha estat?
Bé, a nivell general, els cereals han experimentat una tendència a l'alça en els darrers mesos, el que destacant sobretot la cotització doncs, del blat, que en els darrers doncs, mig any doncs, s'ha anat incrementant de manera gradual i és important doncs, també destacar que, tot i que diversos informes doncs, apunten a collites rècords a tot el món i també doncs, una estimació d'estocs finals doncs, prou destacable i prou important, doncs, el blat ha protagonitzat en els darrers, concretament últims 2 mesos, un important rally alcista. Val?
O sigui que potser a l'1 de gener el pa ens el pugen. No,
sí,
perquè a vegades, com que són productes que també s'utilitzen per l'alimentació animal, però també per l'alimentació humana.
Correcte, sí.
Doncs
sí,
potser, sí. O sigui, que la gent
es prepari
si ens pujarà el pa.
Sí, això també és un aspecte a tenir en compte. Llavors, el que comentàvem abans, no? Aquí tenim una altra vegada un clar exemple doncs, de que un determinat cereal, tot i haver-hi unes collites doncs, prou abundants, doncs, protagonitza un rally alcista, i en aquest sentit diversos analistes apunten a que seria degut doncs, a les polítiques proteccionistes del govern de Putin sobre les exportacions russes doncs, de blat, que s'interpreten també doncs, com a menys doncs, disponibilitat d'aquest producte a nivell dels mercats internacionals. No? Llavors, lògicament, els mercats reaccionen i realment hi ha una tensió addicional, no? en el que és el dia a dia doncs, de la dinàmica pròpia d'un mercat.
Sí, perquè sembla que tot són reaccions, perquè, per exemple, el Putin també va reaccionar i va fer allò del veto arran d'unes polítiques de la Unió Europea.
Sí.
Vull dir que aquí sembla que tothom reacciona i contraataca i al mig ja, pues, en aquest cas, estem parlant d'uns productors o un sector i estàs una mica... Al final sembla que per menjar, o sigui, que també depenem de la política, no?, per menjar.
Correcte, perquè moltes vegades són...
Per menjar i també l'alimentació animal, que al final es converteix en alimentació humana, perquè no oblidem que estem parlant de l'alimentació d'uns animals que la majoria d'ells doncs, després els consumim els humans, no?
Sí, de fet, moltes vegades els països el que fan, lògicament, són decisions polítiques, però que realment s'acaben traduint doncs, amb afectació doncs, de diferents productes, en aquest cas, doncs, mercats agrícoles.
I, bueno, ara que hem fet una introducció així als mercats, el tema de la crisi, com el porta el sector de la fabricació de pinsos?
Bé... també m'agradaria comentar el preu de la soja, no? Abans si et sembla, de passar a la següent pregunta, aquest producte realment és prou important en la fabricació de pinsos i també en el que fa referència doncs, a l'evolució dels preus. Sempre és un dels productes que està doncs, en el punt de mira doncs, del sector fabricant de pinsos. Llavors, en aquest sentit, destacar que l'evolució del preu de la soja de manera tradicional en els últims anys doncs, està caracteritzada doncs, per una també elevada volatilitat, val? Que últimament es manté doncs, en nivells doncs, també prou elevats, tot i que gran part doncs, també doncs, d'informes publicats i analistes doncs, creien doncs, que baixaria, no? D'alguna manera obligada doncs, pels pronòstics doncs, d'estocs abundants a finals de campanya. Però aquí tenim també novament un clar exemple de que els indicadors fonamentals doncs, perden protagonisme a l'hora doncs, de la definició d'un doncs, preu concret i en aquest cas prou important el preu de la soja doncs, per al nostre sector.
Perquè aquest és un producte que bàsicament s'importa.
Correcte,
no?
Sí.
I també molt del cereal, perquè la producció que tenim aquí a Catalunya...
De fet, aquí a Catalunya el que tenim és una gran dependència a nivell exterior, tant de cereal com d'oleaginoses.
Ja hem acabat amb
sí, ara aquest... Sí, ara ja podíem.
Llavors entraríem a parlar del que li preguntava abans de com porta el sector de la fabricació de pinsos al tema de la crisi econòmica.
Bé, doncs es pot deduir fàcilment de que el que hem comentat abans, tenint en compte que, lògicament, com a productors de pinsos, els preus doncs, de les matèries primeres són un element clau per a les empreses del sector, sí que m'agradaria destacar que, en aquest sentit, en l'època doncs, de major eufòria econòmica no? I també doncs, en plena bombolla, el sector fabricant de pinsos doncs, va haver de fer front a una, podríem dir, exorbitant encariment doncs, de les cotitzacions de les primeres matèries, no? Que van assolir nivells doncs, rècords a nivell històric. De manera global, a veure, és prou complex fer-ne una valoració general a nivell de sector, però sí que podríem comentar doncs, que a nivell doncs, global doncs, se n'ha sortit prou enfortit i que doncs, amb esforç no, el sector ha sabut superar-se i encarar doncs, els nous reptes de futur. A partir d'aquí, el futur doncs, més immediat doncs, dependrà entre d'altres aspectes, lògicament, doncs, a l'evolució de les cotitzacions de les matèries primeres, però també, lògicament, tenint en compte l'estreta vinculació que amb el sector ramader, amb la ramaderia, també doncs, cal estar, doncs, evidentment, atents no? de l'evolució doncs, dels preus de les diferents produccions animals.
Parlàvem ara de la crisi, però jo crec que també és important per sortir de la crisi, a part del tema preus, el nivell d'innovació i investigació. O sigui, també és un... Jo crec que és un tret important en època... Quan hi ha èpoques de crisi, sí. Afectant els preus i tot, per sortir-se dels papers és l'innovar i seguir investigant i buscar sortides, no?
Correcte.
Llavors, quina seria la situació en aquest camp?
Bé, doncs, en el nostre sector, com la resta d'activitats productives que conformen tot el que seria doncs, la cadena de valor doncs, del sector alimentari, sí que requereix doncs, d'una necessitat d'investigació i també doncs, de millora contínua doncs, dels diferents processos productius. De fet, tots els subsectors pertanyents en el sector alimentari tenim un gran repte, no? I aquest repte és el de produir doncs, aliments, aliments sans, aliments segurs, per una població mundial que es caracteritza doncs, bàsicament doncs, per estar en continu creixement i també a la vegada per disposar doncs, d'uns recursos limitats. A més, també cal mencionar doncs, que Catalunya és un important doncs, clúster de producció càrnia a nivell europeu. De fet, és un dels motors doncs, econòmics doncs, del nostre país. A partir d'aquí, un dels elements doncs, fonamentals doncs, per poder fer front a aquest repte doncs, d'alimentar el que és la població amb uns aliments sans i segurs és la necessitat doncs, d'anar optimitzant el que és l'eficàcia doncs, de manera gradual i constant en el temps. I, de fet, en aquest sentit, doncs, s'esmercen esforços per realitzar doncs, una millora contínua doncs, dels processos, doncs, dels productes fabricats que es posen doncs, al mercat i també doncs, tot el que sigui necessari per focalitzar-se en la innovació doncs, de les empreses, no? Perquè d'alguna manera realment també s'assoleix d'aquesta manera doncs, una millora en el que seria la competitivitat doncs, empresarial.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem parlant del sector dels pinsos i també ara parlarem del pes de la ramaderia a Catalunya.
Molt bé.
El sector agrari evoluciona cada dia i a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972-51-03-69.
Continuem parlant amb Isabel Marginet, la directora de l'ESFAC. Com deia abans d'aquesta petita pausa, tenint en compte el pes de la ramaderia a Catalunya, que aquest és molt important, creu que la societat en general ho valora suficientment?
A veure, jo crec que la percepció de la societat en termes generals, sempre hi pot haver evidentment un percentatge doncs, que realment sigui conscient, etcètera, de manera general, crec que respecte al sector, doncs, realment la percepció doncs, és millorable, vull dir, és millorable sens dubte. De fet, com a consumidors d'aliments, sovint crec que no es valora suficientment l'esforç que les empreses han realitzat per assolir actualment els elevats doncs, nivells doncs, tant de qualitat en la producció com també en termes de seguretat alimentària. I a la vegada, no només l'esforç per haver-nos doncs, posicionat de manera actualment, no? sinó per continuar en aquests moments doncs, desenvolupant la seva activitat doncs, d'acord amb les altíssimes exigències que caracteritzen el marc europeu doncs, en el qual les empreses catalanes doncs, s'estan portant a terme doncs, la seva activitat. Per tant, crec que la societat en general sí que hauria de ser més conscient en que s'està treballant de valent doncs, per produir doncs, aquests aliments que podem disposar amb uns elevats doncs, nivells doncs, de seguretat alimentària. I per això també crec que és important continuar doncs, transmetent la cabdal importància doncs, del sector primari ramader i també doncs, a tota la cadena productiva doncs, agroalimentària, no? És a dir, sector primari ramader i tots els subsectors doncs, que se situen doncs, posteriorment.
A vegades m'he trobat amb gent del sector, amb la que parles, del territori, que es troben que gent de la ciutat, quan va al cap de setmana, es queixen de les olors... Bueno, sí, estem parlant sí, de la gent de ciutat, sí, de les olors sí. I tot, però puc dir que un comissari europeu de Brussel·les, espanyol, va comentar sobre Lleida a ver si mejoran el olor a cerdo que hay... Això, un comissari europeu amb temes d'agricultura. Dius, clar, escolti'm, si tenim aquesta cabana, si estem produint... S'ha millorat molt... També parlàvem sanitàriament, de qualitat, però també mediambientalment. S'està fent una feina molt important, malgrat tot el problema que hi ha hagut amb els purins, però s'està, amb les dejeccions ramaderes, treballant d'una manera molt important. La propera setmana hi haurà un congrés de dejeccions ramaderes a Vic per tractar aquesta problemàtica on tot el sector intervendrà. Vull dir que s'estan fent moltes coses des del sector...
Sí.
Per millorar la imatge, les crisis que vau patir des de les vaques boges, el tema de també les pestes porcines que van haver-hi, vull dir, van haver-hi diferents I tot això sembla que s'ha superat i s'ha millorat molt qualitativament. O sigui, hi ha
home, realment, totes les activitats tenen un hàndicap intrínsec, no? I com bé tu, com bé dius, s'ha invertit en tot el que sigui doncs, qüestions i s'està fent actualment, perquè és un repte, tot el que sigui doncs, la millora en aspectes doncs, relacionats amb el medi ambient. Vull dir, tampoc des de Brussel·les, quan es fa una valoració global d'una activitat, a veure, no et pots focalitzar en un aspecte concret, no? Vull dir, has de tenir una visió molt més global i veure doncs, que realment hi ha hagut una evolució doncs, positiva i que s'estan i que les empreses són conscients doncs, d'invertir en tot el que suposi una millora doncs, també dels aspectes mediambientals.
I des de les FAC, quina és la relació amb les diferents administracions públiques? Es fa cas quan es queixa, perquè sempre... Evidentment, vostès no són una organització agrària, que les organitzacions agràries sempre són més reivindicatives, però...
Bé, doncs des de l'Associació de Fabricants de Pinsos mantenim de forma regular estretes relacions doncs, amb les diferents administracions públiques amb les que tractem doncs, les principals qüestions doncs, que es deriven tant doncs, de l'aplicació com del control de l'àmplia i també de l'extensa normativa doncs, que actualment està afectant el sector doncs, fabricant de pinsos. Els requisits normatius actualment vigents doncs, estan vinculats a diferents àmbits, no? És a dir, ja no només estrictament el que fa referència a l'alimentació animal i també a la seguretat alimentària, sinó com qualsevol altre àmbit que pugui afectar doncs, una empresa fabricant de pinsos. En aquest sentit, per exemple, qüestions relacionades, com comentàvem anteriorment, no? Doncs, amb el medi ambient, doncs, és un àmbit doncs, a treballar i que s'està treballant. També aspectes doncs, relacionats amb el que és doncs, la normativa doncs, de seguretat industrial, tenint en compte els requisits que s'han de complir doncs, a nivell d'instal·lacions de fabricants de pinsos, o també aspectes relacionats doncs, amb temes logístics, de transport, etc. No? Per tant, com a associació de fabricants de pinsos, de manera global, es tracten doncs, els diferents aspectes d'interès que incideixen doncs, en l'activitat doncs, de fabricació de pinsos i amb les diferents administracions doncs, competents en la matèria en qüestió.
Sí, parlàvem això de si els feien molt de cas.
Bé, doncs...
Suposo que deu haver-hi de tot, no?
A veure, evidentment hi ha de tot, depèn. Realment hi ha aspectes no? en què l'aplicació doncs, hauria pogut ser més àgil no? i en què les demandes del sector d'alguna doncs, manera s'han vist, podríem dir, doncs, endarrerides no? del que hauria estat doncs, la pròpia voluntat sectorial. A veure, de manera general, jo crec que les administracions haurien de ser doncs, un aliat doncs, de les empreses, no? I entre tots doncs, és necessari doncs, que es busquin aquelles sinergies per tal doncs, d'assolir una millora doncs, en la competitivitat empresarial de les diferents empreses doncs, que configuren el teixit productiu doncs, de Catalunya, que és prou important i és important doncs, de que es mantingui i que realment doncs, es promogui, no? I més tenint en compte l'escenari actual, passat i actual, no? doncs de crisi econòmica, en què és necessari doncs, que s'articulin polítiques doncs, per crear un entorn propici, no? doncs en què s'impulsi doncs, el que és doncs, la iniciativa i també doncs, la capacitat doncs, d'emprenedoria de les empreses.
Perquè anant més enllà del que és la vostra competència, o sigui, el que seria de la fabricació de pinsos, a vegades sí que hi ha la percepció per part dels ciutadans de que l'administració és massa rígida i que, a més, per moltes coses, a vegades ens trobem com a ciutadans, i jo sé que el sector, quan has de fer una cosa, la burocràcia és enorme.
Correcte,
i
sí.
I ens queixem com a ciutadans, però si molts ciutadans sabessin els tràmits, papers i d'això que han de fer... pagesos, ramaders, les fàbriques de pinsos, les inspeccions que passen,
a veure, realment
els controls... és enorme.
Bueno, realment la càrrega burocràtica continua sent prou notòria en les empreses, no? I tu realment parles amb empresaris i et diuen, escolta, molts tràmits, moltes sol·licituds, no? Vull dir, una sèrie doncs, de realment...
Més agilitat,
una
no?
Una càrrega més... burocràtica doncs, que realment impedeix i dificulta a vegades doncs, el que és el propi desenvolupament propi d'una activitat, no? Llavors sí que és un aspecte a millorar.
Que a vegades necessites més allò l'apropament, no? Que t'entenguin l'administració, perquè potser el senyor que t'està tenint sí que t'entén, però el que és l'administració general, no. No? Seria això?
Sí, sí, de fet, també, a nivell general, com a sector, doncs, hi ha moltes normatives a complir en el sentit ja, doncs, evidentment, doncs, dictades per Brussel·les, a nivell d'àmbit espanyol i també doncs, a nivell català. No? Llavors, tot això és una pressió normativa amb una sèrie doncs, d'administracions, no? Que realment una de les seves funcions doncs, és controlar que aquesta activitat doncs, es porti d'acord amb aquestes normatives actualment vigents i bé, és un aspecte doncs, a treballar i que realment és important doncs, de que es pugui doncs, anar, que realment sigui un aspecte que tingui unes conseqüències molt més dinàmiques i que no siguin tan pesades doncs, a nivell del propi empresari.
Ja per acabar, quines són les principals línies d'actuació que s'estan treballant des de l'ASFAC a l'actualitat?
Bé, doncs des d'ASFAC es porten a terme diferents línies d'actuació, totes elles doncs, amb l'objectiu de prestar doncs, diferents serveis d'interès doncs, per a les empreses fabricants de pinsos d'acord doncs, amb les necessitats actuals. Llavors, de manera general, aquestes línies d'actuació engloben tot el que fa referència a l'assessorament de temes relacionats amb l'alimentació animal a Catalunya, tant a través doncs, de serveis d'informació legislativa com també doncs, serveis doncs, d'assessorament jurídic a les empreses associades amb l'objectiu doncs, de facilitar el coneixement doncs, d'aquestes obligacions normatives doncs, que actualment estàvem comentant. Per altra banda, també doncs, es promouen actes doncs, relacionats amb àmbits específics del sector d'alimentació animal i es porta a terme doncs, tota una activitat doncs, de representació del sector amb les diferents administracions implicades i també doncs, amb diverses institucions que estan relacionades doncs, amb l'activitat de fabricació de pinsos.
Doncs agraïm a Isabel Marginet que ens hagi parlat d'alimentació animal i de la fabricació de pinsos a Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació 11. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a les 2 del migdia, amb la direcció d'Anna Hernández. Riferra Café, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Riferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Riferra Café, ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com. Diumenge 14 de desembre, Mainassons, a les 12 i a 2:15 de la tarda, al Casino de l'Aliança del Poble Nou. 7 músics en directe i 3 cantants amb cançons populars catalanes infantils i les versions amb ritmes moderns. Els nens i les nenes del públic els ensenyarem els instruments. Podran aprendre com es diuen, com sonen. Més informació al 93 225 28 14 i a casinoalianca.com. amb la col·laboració de Ràdio Estel. Cada dia al dematí canta
el gall quiquiriquí. Ets protagonista d'una història escrita entre tots. Pels teus, per tu, pels que vindran, has arribat fins aquí. Sol podries anar més de pressa, però per arribar més lluny cal que hi anem junts. El que hem viscut és a la nostra memòria. El que hem de viure és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Del camp a taula. L'actualitat.
El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, va anunciar durant la visita que va fer recentment a Amposta que el departament abonarà els pagaments agroambientals pendents del 2013 el proper dilluns 15 de desembre, si arriben els diners de l'Estat, com se li va assegurar des del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. D'altra banda, Pelegrí va aprofitar la seva visita a les Terres de l'Ebre per parlar de la situació del cargol poma. Al respecte, el conseller va afirmar que aquesta és crítica des del punt de vista que ens hem posat tots els nostres esforços amb la voluntat clara de la seva erradicació en la mesura que sigui possible i, de moment, el problema continua. En aquest sentit, el conseller va dir que les solucions les hem de construir, les més eficaces fins ara ha estat la inundació i a partir d'aquí hem d'anar buscant altres alternatives. No hi ha cap més remei que buscar una solució a través de la innovació i la recerca i posant-hi tots els diners que puguin estar a l'abast, va afirmar Pelegrí.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 9 de desembre, el blat farratger ha cotitzat a 194 euros, baixa 1 euro. El blat de moro francès, a 175 euros per tona, es manté. L'alfals granulat, a 155 euros per tona, repeteix. La colza i importació, a 260 euros per tona, augmenta 2 euros. I la garrofa, a 130 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 0,87 euros al quilo, puja 7 cèntims. I el groc viu a 0,91 euros al quilo, augmenta 11 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,50 euros al quilo, puja 11 cèntims. I el groc canal a 1,41 euros al quilo, augmenta 14 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,72 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Els dos preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a la Llotja de Bellpuig a 1,07 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,93 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,83 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,65 euros. Totes les cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 9 euros el quilo per canal. A l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos, a 8,80 euros el quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig, a 8 euros el quilo per canal. El cabrit ha marcat 14,20 euros. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
El sector agrari evoluciona cada dia. I a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, contactem amb Jordi Defez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Cidre.
Avui recomanarem als nostres oients un peix fresc de cara al Nadal. De quin es tracta?
Bé, podem recomanar, per exemple, el rap, que és un peix blanc amb molt poc contingut de greix. Té una cara consistent i no presenta gaires espines, per lo que és un producte, bueno, és un peix que és força interessant pel consum de persones, doncs, de tercera edat i de nens principalment. com a curiositat podem comentar que si comprem un rap sencer evidentment separem la cua del cap, doncs el cap representa aproximadament un 50% del producte. Que això no vol dir que es desperdici, no? Podem aprofitar perfectament per poder fer un brou, per exemple, de peix, i la cua, doncs, cuinar-la de la manera que tinguem pensat per les festes, no? Aquí al mercat, el rap, també podem comentar que n'hi ha molts orígens diferents, tant nacionals com d'importació. Els d'aquí de nacionals podríem destacar el gallec, el rap cantàbric, i els de fora, doncs, podríem dir el de Gran Sol i Noruega. Fora d'aquests orígens, evidentment del nostre litoral, també destaquem la captura de rap de Llançà, de Roses i especialment de Port de la Selva. Jo faria un comentari de que el rap, durant aquesta setmana així a propera de Nadal, té la tendència d'encarir-se bastant, no? Uh-huh. I jo recomanaria, pues, ja com vam fer una miqueta la setmana anterior, en general, de fer una miqueta les compres ja en previsió i ja sé que a vegades la gent, pues, no és gaire propícia a fer-ho, però congelar els productes i llavors s'estalviarien bastants diners i a més no tindrien la possibilitat de quedar-se sense segons quin tipus de gènere, que pot ser que potser esperant a l'últim moment es quedessin sense oferta, no?
Val. I pel que fa al marisc fresc, tenim alguna recomanació especial?
Sí, del marisc fresc, tot i que jo recomanaria l'escamarlà. Ja sé que l'escamarlà hem parlat moltes vegades durant bastant temps de l'any, però és un producte que, bueno, durant aquestes fetges també, aquestes dates de Nadal i final d'any, doncs és un producte que té molta demanda, sobretot de mides grans. Mides que normalment la resta de l'any no tenen demanda. Per exemple, doncs mides de 10 a 15 peces al quilo o de 8 a 10 peces al quilo. O sigui, grans, que és una bona mida per aquestes fetges. D'orígens, doncs orígens, com normalment sol comentar aquí nosaltres, de les Illes Britàniques, especialment d'Escòcia, França, Galícia, i el nostre litoral català i llevantí, doncs, també ve força d'aquesta mida gran, no? De totes maneres, habitualment, aquestes mides més grans acostumen a arribar més d'Escòcia. Com a característica, si volem parlar d'algú que destaqui de l'escamarlà, doncs, bueno, a part que és molt valorat gastronòmicament, és una carn molt blanca, una carn molt fina i amb molt bon gust. O sigui, l'escamarlà té una fama i no és per res. O sigui, culinàriament està molt ben acceptat. I jo recomanaria una altra vegada el mateix que he fet abans amb el rap. O sigui, ja sé que la gent em dirà, home, una altra vegada, doncs sí. Jo recomanaria aquestes mides grans comprar-les abans de les festes.
No, perquè segur que aquestes són les que...
Clar, són les que més demanda tindran. Normalment no hi ha gaire volum d'aquestes peces. Llavors ens podem trobar, doncs, que, bueno, hi ha molta gent que potser vol, no sé, per dir-te alguna cosa, 3 o 4 peces per plat i es poden trobar, doncs, que si esperen a l'últim moment, pel fet de dir, va, les trobaré més fresques ara, doncs no, les pots trobar igual de fresques avui que el dia 23. Simplement que les agafes, les congeles, i si fas una bona descongelació, doncs no tens per què trobar diferència, eh?
I a sobre...
I amb el preu sí que la trobaràs, eh?
I a sobre amb el preu, que és el que has dit abans.
Evidentment. Però que això és un com tot, no? És una subhasta interna, diguem, d'oferta i demanda. Si arriba un moment al final de Nadals que els productes, pues, es venen molt ràpid, en quan hi ha escassetat, pues, el preu es dispara. I això és un problema pel consumidor habitual.
Doncs amb aquestes recomanacions d'avui del rap i de l'escamarlà de mida gran, agraïm al Jordi una altra vegada més la seva col·laboració i tornem a conversar la propera setmana per saber els productes més comercialitzats al mercat central del peix i la seva procedència.
Molt bé, sí, doncs bona setmana.
Ara parlem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan.
Hola, què tal, Isidre? Bon dia.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència tenen?
Sí, bueno, bàsicament són els cítrics, és de tota la costa de Llevant, com és la taronja, la llimona, la mandarina, l'aranja. Bàsicament és això, però tenim també molt de raïm, també es ve de la zona d'Alacant i d'Itàlia. Molt bo, per cert, molt bo. Això bàsicament són... Hi ha més coses, però bueno, el que tenim també és un... diguéssim, les fruites de contratemporada, com nosaltres diem, perquè hi ha cireres, i hi ha préssecs, i hi ha albercocs, que es venen de Xile.
Sí, sí, realment...
Això diem que és de contraestació o de contratemporada, perquè ara no és la nostra època.
Que, en canvi, és la seva estació, com que ells estan a l'estiu, doncs, bueno, a l'estiu, diguem que sí, inversos a nosaltres... per tant, són aquestes fruites de contratemporada que es diuen.
Exactament, que es venen a un clima que ja, doncs, bueno, comença l'estiu i aquí nosaltres comencem a l'hivern.
I pel que fa a les hortalisses?
Sí, bueno, són les d'ara d'aquest temps, que també, ara per Nadal les aniran bé, però són les escaloles, les coliflors, pèsols, porros, calçots també n'hi ha, els tendres, bròquils, és tota la hortalissa que es ve ara, que és bé molt bona, perquè com està fent aquesta fresqueta, és el que necessiten, que tinguin aquesta temperatura per sortir en condicions.
Sé que ens volies parlar d'una en especial aquesta setmana.
Bueno, especial, no és molt especial, és el porro, que en castellà li diuen ajo puerro, que és de la família això, de l'all i de la ceba. Aquesta ja s'està conreant des de fa molt, molts anys. És un conreu que es fa des de molt antic. A més, és curiós perquè, mira, els egipcis feien una equivalència dels porros. 100 porros equivalia a un pergamí. Ah. Sí, és una cosa, si no... Curiosa,
amb allò que abans es feia de l'intercanvi, no?
Exactament, feia un intercanvi. 100 porros li canviaven per un pergamí. Ja tenien uns baremos fets, no?
Era com un... Home, si ara paguessin...
Els canviadors de diners eren més pesats.
Si ara paguessin així els que escrivim el mateix... Em sembla que ara seria un porro per un pergamí, eh?
Sí, ara tot
s'ha devaluat. S'ha devaluat.
Ara els que tenim, que són molt bons, es venen de l'Èdica, de Flandes, concretament, I, a més, estan uns preus molt, molt raonables. També es venen, lògicament, del nostre país, però, clar, les quantitats són una mica inferiors. I això, doncs, mira, normalment el porro se'l fa servir com a substitut de l'allo de la ceba perquè no deixa aquell galè que hi ha molta gent que li molesta. No es pica, és més bé una mica dolçot, no? I hi ha gent, doncs, que ho fa tan escalivat o, no sé, gratinats amb beixamel, Vull dir que... Ja dic, més que ara és el substitut de l'allo de la ceba. De tota manera, jo, per la meva manera de menjar-me el porro i és la que més m'agrada, és amb una bitxesuà. Això està claríssim.
Jo t'haig de dir que, com a substitut, com deies, de la ceba, amb truita.
També és molt bona, perquè és això, jo la faig amb all, l'all pica una mica, deixa una llei una mica desagradable que està davant, en canvi el porro doncs, no te'l deixa. I ja dic que és un molt bon substitut, i es fa servir últimament molt a la cuina, és molt bo.
Doncs gràcies, Joan. Tornem la setmana vinent amb molta més informació dels productes que teniu aquí al Mercat Central de Fruites i Hortalisses a Mercabarna. I ja les properes setmanes ens centrarem ja més en el que és el Nadal i el Cap d'Any.
Sí, es podria centrar una miqueta més en les fruites aquestes que fan servir més per Nadal i Cap d'Any. I tant. Ja, alguna cosa parlarem.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres. Vinga, fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Pel que has comentat abans, avui ens portes un plat bastant fàcil de fer.
Doncs sí, una riquíssima coca amb iogurt, què et sembla?
Doncs que és una recepta per menjar a totes hores. Per cert, quins ingredients caldran?
Preneu nota. Un iogurt de llimona, 3 ous, oli, en concret 3 quartes parts d'un iogurt, un dit d'aigua, farina, que ompli 3 envasos de iogurt, sucre, en 2 envasos de iogurt i llevat.
I com l'elaborem?
En primer lloc, agafarem un bol i posem tots els ingredients i els barregem bé. Posem la pasta en un motlle untat amb mantega o margarina i el col·loquem al forn. primer a temperatura forta perquè la pasta pugi i després el deixem al mínim uns 45 minuts i ja està, llesta per menjar. També podem utilitzar iogurt sense sabor o bé formatge fresc per fer la pasta i adornar-la després amb fruits secs o bé xocolata. Això al gust del consumidor. Recordar, com sempre, als nostres oients que si tenen una recepta o bé un plat favorit, el podeu enviar a la web del camp a taula@radiostel.cat. Bon profit!
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. Productes de proximitat.
En aquest apartat, en el que comptem amb la col·laboració de Saja, parlarem amb Vicenç Pont, de l'empresa familiar Can Jep a la Roca del Vallès, que està dins el projecte Quilòmetre Zero d'aquesta organització agrària. Benvingut al nostre espai, senyor Pont.
Bon dia.
Vostè produeix, sobretot, llegums i, en especial, mongetes del ganxet. Quina producció té i on la ven?
Bueno, jo l'any passat vaig tenir una producció, per exemple, d'uns 13.000 quilos, uh-huh. I aquest any en quedaré sobre els 6-7.000 quilos. I les venc bàsicament a botigues a granel, restaurants de la comarca i ambassadores del territori, del Bages i el Baix Llobregat, dues ambassadores en concretament.
I llavors... La collita d'aquest any, com ha estat?
Aquest any la collita ha sigut un 30% menys. Es trobem anys bons, anys molt dolents, i aquest any, doncs, mira, ha sigut un any no tan bo.
Degut, sobretot, a la meteorologia?
Degut a la meteorologia.
Uh-huh. A les pluges, o ha sigut també pel...
No, ha sigut aquesta climatologia de pluges... que hem tingut, sobretot, a mitjans d'agost i setembre.
També fa unes mongetes que li diuen or i plata. En què es diferencien aquestes de les del ganxet?
L'or i plata, bàsicament, es diferencien és amb el gust, que l'or i plata té un gust especial, que li agrada molt a la gent antiga i la gent de pagès, i que són un pèl més farinoses. És una mongeta d'hivern. Mhm.
Mentre que la del ganxet és més...
La del ganxet és per tot l'any i no és tan farinosa. Bueno, el ganxet ni és farinosa ni és pelluda. És totalment una mongeta amb l'altra, són totalment diferents. El que a mi m'agrada molt, l'or i plata, i als meus clients, pel gust que té.
Uh-huh. I dels calçots, què ens pot dir, ara que estem en plena campanya? Perquè vostè també en produeix i ven per moltes calçotades.
Sí, dels calçots aquest any... Hem avançat la temporada, de començar a mitjans de gener o després de Reis, hem avançat al novembre. Aquest any, a través de la climatologia, que no ha fet fred, doncs, clar, els calçots s'han avançat i han començat a mitjans de novembre la temporada.
És curiós perquè és un producte que sempre es parla que és de la zona del Baix Camp i cada vegada es fan més calçotades arreu del territori, no?
Sí, ara parlo amb gent de Lleida, que sembra calçots, parlo en tot el Vallès que sembren calçots, que si bé ja és el segon cultiu, uh-huh. I s'ha avançat per tot arreu. Ara sembra calçots arran del territori. Ja no és una cosa específica de Tarragona, del Baix Camp.
I el futur del sector de l'horta a casa nostra com el veu?
Futur de l'horta... A gran escala no sabria dir-te, però a nivell personal és difundir una marca pròpia. Tenim un producte molt bo i hem de fer entendre a la gent que el bo s'ha de mirar més el producte bo que no passa el preu. Parlo amb grans distribuïdores, els hi farem uns cigrons de molt bona qualitat, però sempre topem amb el mateix, el preu, preu, preu. Ells se'l volen comprar barato. Nosaltres venem cosa bona, i a partir d'aquí hem de trobar la clientela que vulgui valorar aquest producte bo.
Per tant, la clientela ha de valorar aquest producte de proximitat, sobretot en un món cada vegada més globalitzat. Hi ha molta competència, sí, sí, de fora, no?
Producte de proximitat, el qual és de gran qualitat. Mm-hmm. Que si no tingués un producte bo i de qualitat, per més de proximitat que ho fos, no el vendríem. Hem de vendre un producte de molta qualitat.
Doncs agraïm a Vicenç Pont que ens hagi pogut atendre i parlat dels productes que produeix la seva empresa Can Gep.
Gràcies.
Del camp a taula.
El sector agrari evoluciona cada dia. I a la Caixa també hi evolucionem. Sempre hem estat al costat dels nostres clients. I ara, precisament pensant en ells, hem fet un pas definitiu. Agrobanc. Amb 400 oficines i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre total compromís amb el sector. Agrobanc. Compartim horitzons.
En una ciutat com Mercabarna, sempre neixen històries plenes de força. No et perdis Pitahaya, el primer curtmetratge d'Albert Espinosa, premi el millor curt al Festival Urban World de Nova York. El pots veure al web www.pitahaya.cat. L'agenda.
Avui dissabte 13 de desembre es fa en posta una jornada tècnica sobre el compost en horts familiars i el proper dilluns una a Santes Creus sobre els sòls i les decisions en la planta de la vinya. Aquesta darrera jornada també es realitza falset el dimarts 16 de desembre. Aquest mateix dia es du a terme a Itona la segona jornada de fructicultura ecològica i a Olot una sobre les responsabilitats dels ramaders del sector d'oví i cabrum. Ja dimecres 17, Lleida acull una jornada sobre eines pràctiques pel control biològic de plagues. Amposta, una sobre el cultiu ecològic de l'arròs i a Santa Coloma de Farners, una sobre estratègies de la gestió dels purins. El 18 de desembre se celebra a Manresa una jornada sobre la introducció a la homeopatia aplicada a les plantes i a Galera una sobre la mosca de l'olivera i les olives sabonoses. Ja el divendres 19 s'efectua en posta una jornada sobre les energies renovables i l'estalvi energètic al món rural. D'altra banda, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha indicat que l'Escola Agrària de Targa organitza el 17 de desembre al 10 de juny un curs sobre cultius extensius, fructicultura i horticultura i del 17 de desembre a l'11 de juny un curs sobre sanitat vegetal i control fitosanitari.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 12 i fins demà diumenge 14 de desembre se celebren dues fires de les quals ja vam parlar la setmana passada i que són molt típiques d'aquesta època de l'any. Són la Fira de Nadal i del Torró Artesà a Cardedeu i la Fira Avícola de la Rasa Prat al Prat de Llobregat. Avui i demà es realitza a les Franqueses del Vallès la Fira Mercat de Nadal. I a baix, el Mercat de Nadal, Fira de Capons, Aviram i Motius Nadalanys. Per últim, demà diumenge es duen a terme diverses fires relacionades amb Santa Llúcia, i que són la de Prats de Lluçanès, Sant Feliu de Pallerols, Vilamitjana i Sallent de Llobregat.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Esperem que els hagi agradat i tornem la propera setmana amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, agroalimentari, pesquer i forestal a Del Camp a Taula, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. A Ràdio Estel, sentim el Nadal.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Som diferents i som iguals. Presentat per servidor Ramon Rion, tots els dimecres a les 11 de la nit, aquí, a Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.